Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Desconvocada la vaga del servei de recollida d'escombraries i neteja viària arran de l'acord entre l'Ajuntament i Esmatza. Tot i això, la plantilla està atenta a les negociacions de les pròximes hores. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. L'administració local i l'empresa han acordat una redistribució dels serveis per adaptar-los a les necessitats de la ciutat. Des de la plantilla confien que el resultat no es perjudiqui, com ha apuntat a Ràdio Sabadell José Luis Romero, representant de Comissions Obreres Esmatza.
Nosotros suponemos que si había un ERE unas modificaciones sustanciales que venían derivadas de ese ERE, no entenderíamos, claro, que ahora hubiera una reestructuración nuevamente o unas modificaciones sustanciales de trabajadores cuando consideramos que no cabía, eso era lo primero que decíamos los trabajadores, que no cabía ni el ERE ni la modificación sustancial. Por tanto, sí que nos sorprendería que ahora hubiera una reestructuración de personal.
Tant l'alcalde com l'empresa s'han mostrat satisfets de l'acord signat ahir in extremis perquè evita la pèrdua de llocs de treball i els efectes en el dia a dia de la ciutadania.
La família del barri de Gràcia, que tenia la casa ocupada des de l'agost, ha pogut recuperar-la.
El jutge ha donat la raó a la petició presentada per l'advocat de la família. El lletrat ha lamentat que el procés s'hauria pogut escurçar si els Mossos d'Esquadra i els serveis socials haguessin actuat en el moment de l'ocupació.
I en esports, el Sabadell s'ha imposat al colíder del grup, l'Hèrcules, per 2-1.
L'enfrontament d'aquest cap de setmana, la nova Creu Alta deixa els arlequinats en sisena posició, amb 22 punts, els mateixos que el cinquè, el Cornellà. Amb tot, es manté a 5 punts del play-off.
Són algunes de les notícies que tractarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Roger Benet, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 13 graus al centre de Sabadell, temperatures que es mantenen estables. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Jordi Toda. Bona tarda.
Hola, tarda de dilluns, meteorològicament tranquil·la, amb la presència d'intervals de núvols alts i la nuvolositat al terç nord del principal, que seria una mica més compacta. Fins i tot al vessant nord del Pirineu no es descarta alguna precipitació tímida, amb una cota de neu que voltaria als 2.600 metres aproximadament. A la resta del Principat, cap novetat meteorològica. De cara a demà, esperem una jornada fins a migdia, encara amb la presència d'aquests intervals de núvols alts que estones entrenyinaran el cel. Fins a mig matí, aquesta nuvolositat podria ser més compacta al vessant nord, i això sí, demà la presència de nuvolositat de tipus baix, bancs de boira i boirina, podrien aparèixer a punts de la depressió central i de ponent, i en alguns punts fer-se persistent durant pràcticament tota la jornada. La temperatura demà mínima i màxima en ascens. Demà la notícia podria ser a les últimes hores del dia la aparició d'estrats baixos a punts del litoral i del prelitoral. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58, situació molt complicada, concretament 9 quilòmetres de retencions a Badia, en sentit Barcelona, per enllaçar amb la B30 i amb la P7, i 7 quilòmetres a Ripollet, en sentit nord, en aquest cas. També hi ha problemes a la C16 a Rubí, amb 2 quilòmetres de retencions en sentit Manresa, a la B30, 11 quilòmetres a Cerdanyola, per enllaçar amb l'autopista del Vallès i també amb la P7, i a la mateixa P7, problemes a Barberà, 4 quilòmetres de cues en sentit sud i 15 en sentit nord. Si mirem a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits i aturades a la ronda de dalt entre Diagonal i el túnel de la Rovira en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. Els treballadors d'Esmatza confien que les negociacions entre l'Ajuntament i la companyia acabin sense afectacions negatives per la plantilla. Així ho han manifestat després de desconvocar la vaga del servei de neteja viària i recollida d'escombraries programades per avui i que preveia 6 jornades d'aturades. La decisió s'ha pres in extremis en una assemblea a primera hora del matí després de l'acord tancat ahir a la tarda entre l'Ajuntament i la companyia.
L'acord consisteix en retirar l'expedient de regulació d'ocupació que comportava acomiadar 43 persones a canvi de no intervenir l'empresa. Des de la plantilla consideren que aquest gest ja és suficient per tirar enrere la vaga. José Luis Romero és representant de Comissions Obreres Esmatza.
Lo vemos bien, ¿vale? Todos los acuerdos que sean para quitar el ERE, tal y como nosotros peticionábamos nos parecen extraordinarios, no bien extraordinarios, ¿vale? Si se quitaba el ERE y se quitaba la modificación sustancial, nosotros como trabajadores ya nos habíamos comprometido a que quitaríamos la huelga que teníamos planteada, que es lo que hemos hecho. Otra cosa es, ahora, cuando se creen las mesas que se van a crear, ¿vale?, se lleve a cabo todo lo que han acordado las dos partes, que esperamos que así sea, por el bien de todos, no simplemente de nosotros, sino de todos los ciudadanos de Sabadell.
Des d'UGT, Braulio Campoy assenyala la importància d'haver evitat els acomiadaments, però també admet que estaran pendent de les reunions entre Ajuntament i empresa.
Lo más importante es, retirando el ERO, no hay despidos. Eso es fundamental. A partir de ahí, se van a producir estas reuniones a nivel de Ayuntamiento de Empresas Técnicas. Bueno, ahí nosotros, claro que vamos a estar vigilantes de todo el tema, pero no creo, lo más importante era retirar, ya te digo, eran los despidos. No hay despidos. Después, bueno, vamos a mirar que el acuerdo que lleguen y lo que vayan haciendo no nos afecta a nosotros, pero yo creo que ya entiendo la buena fe por ambas partes que no van a hacer nada que afectar a los trabajadores.
Tant Campoy com Romero assenyalen que sense les mobilitzacions dels treballadors de la setmana passada i l'aprovació d'una moció al ple, molt probablement no s'hauria tancat l'acord aquest diumenge entre Ajuntament i Esmatxa.
La retirada de l'expedient és fruit de l'acord entre Esmatxa i l'Ajuntament, que com a contrapartida no intervindrà l'empresa. El següent pas, però, serà la revisió del catàleg de serveis que a dia d'avui presta Esmatxa amb l'objectiu d'ajustar-lo a les necessitats actuals. Aquest és un dels elements que recollia la moció presentada per Ciutadans al ple de dijous passat i que va comptar amb els avals d'Unitat pel Canvi de Guanyem, dos dels partits del govern. L'alcalde de Sabadell, Matías Serracant, ha parlat avui en una entrevista al programa Al matí d'aquesta casa. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Després de setmanes de negociacions i retrets creuats, la concessionària i l'executiu han firmat la treva. L'alcalde Serracant ha celebrat l'acord perquè afirma en surt guanyant tota la ciutat. D'una banda, perquè no hi haurà aturades del servei i de l'altra, perquè no perillen els 43 llocs de feina amenaçats per l'ERO.
Els objectius del final eren aconseguir la retirada de l'ERO, mantenint el marc de la legalitat en el que estem situats, i per tant avui el que és important és destacar que hi ha hagut un acord que ha permès la retirada de l'ERO.
Ara caldrà revisar els serveis que presta la concessionària, tot i que això no implicarà retirar la nova instrucció tècnica de facturació, el principal escull per arribar a un acord a les últimes setmanes.
No, aquest aspecte no va quedar pas reflectit en cap dels acords, i per tant la ITF en aquest moment és vigent i estarem una mica a l'expectativa en el marc d'aquestes reunions que hi puguin haver, doncs, que hi hauran amb l'empresa, doncs, l'evolució d'aquest aspecte. Però en cap cas, diguem-ne, aquest aspecte sobre l'ITF queda reflectit en els acords que vam arribar ahir.
Una taula politicotècnica s'encarregarà de vetllar pel compliment de l'acord assolit ahir. Tant l'Ajuntament com Esmatxa poden convocar l'organisme, que reunirà cada 15 dies. La primera trobada tindrà lloc el pròxim 14 de desembre.
Notícies vespre.
Us ho dèiem en titulars. Després de 4 mesos fora de casa, la família de Xavier Girbau ha pogut tornar al seu domicili al barri de Gràcia. Un jutge ha estimat el recurs presentat pel seu advocat i, en lloc de qualificar l'acció d'usurpació, ho ha considerat violació de domicili. Amb aquesta resolució, la família ocupant ha tingut 48 hores per abandonar la casa i Girbau hi ha pogut tornar.
Per a Raúl García Barroso, propietat advocat del propietari, la situació s'ha allargat massa i tant els Mossos d'Esquadra com els serveis socials de Sabadell haguessin pogut actuar més ràpidament.
Serveis Socials ha confiat, bueno, que la justícia ho arreglaria. La justícia és lenta i és perillosa, perquè ara ens trobem en un escenari en què aquesta família s'haurà de jutjar per un delicte d'allanament de morada. Si això al primer, segon, tercer dia s'hagués arreglat, no hauria cap problema, no hi hauria cap judici de cap tipus, ja estaria. Però bueno, ens trobem en això i bueno, doncs ha... Feliços, perquè finalment la filla Girbau doncs, pot recuperar casa seva.
Per a Barroso és injust que la família ocupant hagi d'enfrontar-se a aquest procés judicial, ja que es troben en una situació de vulnerabilitat.
La família ocupant aquí són víctimes d'un sistema. Sistema, és a dir, no... hi ha molta gent que no té casa, no té sostre, no? Un sistema injust, però aquí ja entrem en, potser en un terreny polític, no? És una família amb problemes també, i tenen també unes nenes malaltes, incapacitats, i llavors la casa doncs, requeria una planta baixa. Sembla ser que van trobar un portal immobiliari i van ocupar. Jo, com a advocat, també, no? També crec que estem no només per defensar els nostres clients, sinó també per defensar la justícia.
De moment, aquesta família serà reallotjada en cases de familiars i a través dels serveis socials de Badia, la seva localitat. Pel que fa a la de Girbau, hauran d'assumir les reparacions d'alguns desperfectes que han trobat al domicili.
L'Ajuntament de Sabadell i tres entitats col·laboradores activen l'operació Fred. El dispositiu es posa en marxa quan la temperatura arriba als 0 graus o hi ha la previsió de neu, pluja o vents forts i està actiu des de l'1 de desembre. En suma, hi participen el consistori, la policia, Càritas, Creu Roja i Actua Vallès, que monitoritzen 115 casos de persones a la ciutat que es troben sense llar o en condicions d'infrahabitatge.
Segons informa l'Ajuntament i les entitats, la infraestructura ja està preparada, però això no vol dir que s'hagi començat a portar gent a l'alberg de Creu Roja, sinó que s'estan realitzant sortides preventives amb la unitat mòbil. El regidor d'Acció Social, Gabriel Fernández, explica que s'ha canviat un protocol en els casos de situacions extremes de llarga durada.
Tenim previst que si es donen situacions que s'allarguen en el temps, com ja no va passar l'any passat, perquè els hiverns anteriors no ens havia passat, a partir del tercer dia l'albergue de Creu Roja es desmunta i derivaríem a totes aquestes persones cap a hostals i pensions directament, si són més de 3 dies. La resta de mecanismes els mantenim igual que l'any passat, perquè de fet l'any passat és on hem arribat a cobrir el major número de situacions d'increments de temps com abans no es cobrien.
El regidor afirma que si l'hivern s'allarga o hi ha inclemències després del 31 de març, la data que està previst que s'acabi l'operació, aquesta es podria allargar. L'any passat l'operació Fred es va activar fins a 5 vegades durant els mesos d'hivern.
Aquesta tarda ha tingut lloc l'acte de cloenda del programa Som Capaços, amb el qual l'Ajuntament i diferents entitats de la ciutat han volgut commemorar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitats. En aquest acte, representants de la Fundació Privada Tendis han fet la lectura del manifest en què han enumerat un seguit de demandes per millorar la integració en la societat d'aquelles persones amb diversitat funcional.
Durant 15 dies, el govern local i més de 26 entitats de la ciutat han organitzat més d'una quinzena d'activitats per celebrar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Avui, a la sala de plens de l'Ajuntament, representants d'associacions com Andy Down Sabadell o la cooperativa Cipo han omplert aquesta sala per fer l'entrega del manifest a l'alcalde de la ciutat i als regidors que hi han assistit. Aquest manifest ha tingut un clar missatge reivindicatiu.
Queremos mayores niveles de ocupación. Queremos una mejora en la accesibilidad del entorno. Queremos romper con todos los perjuicios sociales que nos envueltan. Queremos acceder a condiciones de igualdad. Queremos participar activamente en nuestra comunidad.
Per la seva banda, el regidor d'Acció Social, Gabriel Fernández, ha fet un balanç molt positiu de les accions de la seva regidoria durant el mandat del quadripartit, ficant com a exemple l'Oficina d'Atenció a les Discapacitats.
Hem avançat perquè hem sigut capaços de tenir una oficina d'atenció a la discapacitat en un lloc central de la ciutat. És segurament el lloc millor comunicat de tota la ciutat i això fa que, per exemple, tinguem una mitjana d'entre 4 i 5 atencions diàries en l'horari habitual.
Tot i que avui s'hagi realitzat, com dèiem, aquest acte de cloenda, encara hi ha activitats programades fins al 5 de desembre.
Més notícies del dia en format més breu. Pere Quart torna a ressonar amb força a l'estrena de Que jo sóc jo. Un recital d'homenatge al poeta sabadellenc va omplir dissabte el teatre del Centre de Creació de Calestruc.
La poetessa Cinta Massí va pujar a l'escenari acompanyada de la veu del veterà poeta Feliu Formosa i les notes de l'acordió del sabadellenc Joan Alavedra. Per Massí, sovint la figura de Pere Quart no s'ha explicat en propietat.
Sí que tinc com la sensació que s'ha simplificat una mica la figura de Pere Quart. Que això passa a vegades entre els crítics i els critiquets i els historiadors, que l'han com reduït com si fos un poeta satíric, i una mica per això jo vull posar coses de lirisme, perquè hi ha uns poemes escrits des de Mèxic que són d'un lirisme excel·lent, i així en aquest sentit a la tria sí que he volgut jo reivindicar la grandesa i no la univocitat que molta gent es queda, no?
El trio va oferir un recorregut poètic per la producció de Pere Quart, la part més satírica i la més lírica, des de les seves poesies escrites abans de la Guerra Civil fins a les del seu exili.
Èxit de la quarta edició de la Nit de Compres, organitzada per Sabadell Comerç Centre.
Una iniciativa que ha mantingut les botigues obertes aquest dissabte fins les 10 de la nit, però que també ha anat acompanyada de l'organització de multitud d'activitats al voltant dels establiments adherits. Pel president de l'Associació de Comerciants, però, encara queda un repte per aconseguir, al marge de la bona resposta dels clients, sumar més comerços al projecte. Josep Maria Porta.
Més que altra cosa, coses noves, idees noves. Aviam, depèn de la quantitat de comerços que s'hi apuntin, no ens ocupar més espai. O sigui, la intenció és ocupar molt més espai en el centre amb carpes, però clar, depèn molt de cada comerç, de com ho vegi la gent.
Els comerciants fan coincidir la iniciativa amb la campanya de Nadal per fomentar les vendes en el comerç de proximitat, fortament castigat per la crisi i les diferents obres que s'han fet a l'eix central en els últims anys.
L'Escola Pia de Sabadell recapta més de 5.000 euros per la Marató de TV3.
Ja fa 3 anys que l'Escola Pia de Sabadell organitza una jornada d'activitats per recaptar diners per la Marató, que enguany està dedicada a la investigació per curar el càncer. Jordi Fontova, director de l'escola, explica com neix aquesta iniciativa.
Al voltant d'una entitat que és la taula de presència, que diguéssim és una entitat que recull o que aglutina totes les subentitats que treballen al voltant de l'escola. L'esplai, el club esportiu, l'escola de pares, els ensenyaments musicals, els mestres... I la idea era fer alguna cosa que ens donés a conèixer a la ciutat o que permetés també a altres entitats de la ciutat col·laborar amb nosaltres amb una finalitat comuna. I de moment tenim això de la Marató.
Enguany, l'escola ha recaptat 5.200 euros. Tot i això, aquesta xifra encara li falta sumar els diners aconseguits amb la venda d'origamis, l'activitat que té més èxit de tota la jornada.
Actua Vallès celebra el quart de segle de l'entitat el Dia Mundial contra la Sida.
La celebració dels 25 anys ha reunit aquest dissabte centenars de persones, entre els quals el primer president de l'entitat, Miquel Alguersuari, o el duo còmic Humor de Transmissió Sexual. L'actual president, Joan Ofroy, ha denunciat que encara cal combatre l'estigma que pateixen les persones amb el virus i afirma que no baixarà la guàrdia.
Aquest acte és una oportunitat per demanar a les institucions, organitzacions, empreses i ciutadania la seva implicació en les mesures de prevenció, diagnòstic, seguiment, així com garantir l'accés al tractament. I com deia el Miquel, en aquesta lluita Actua Vallès porta 25 anys, una lluita que no la fem sols, junts amb la mà dels nostres usuaris, els nostres voluntaris, tècnics, amb les seves famílies, amb els seus amics, 25 anys d'escoltar, d'acompanyar.
A Catalunya hi ha 31.000 persones amb el virus del VIH, les quals un 12% no ho saben.
Banc Sabadell presenta Futurs, amb el periodista d'investigació Joan Sistiaga.
No pienso en el futuro, ya me alcanzará.
I el doctor en genètica i biologia celular, Miguel Pita.
Creo que planificar es una ventaja.
Hi ha molts futurs, els mateixos que solucions personalitzades de jubilació adaptades a la teva vida i a la teva edat. Descobreix-les a banksabadell.com/pensions. Sabadell, sé on siguis.
Aquest Nadal regala circ i endinsa't en el món fantàstic dels somnis. En el País de la Il·lusió, viatjarem a l'infinit per trobar-nos amb un món ple de fantasia i misteri. Un espectacle màgic. Somnis, una experiència única que mai oblidaràs. Il Circo Italiano, a Sabadell del 21 de desembre al 6 de gener. Instal·lats en una gran carpa blanca i negra climatitzada davant del Corte Inglés. 2 hores per somiar i riure en família amb Il Circo Italiano. I cada dia exhibició gratuïta de l'increïble Home Bala. Compra les teves entrades anticipades amb un 50% de descompte a ilcircoitaliano.com.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
El Nadal és per compartir sorpreses i sobretot per jugar. Comparteix el Nadal. Vine a les botigues de joguines del grup Marrà de Xartois. Carreguem d'il·lusions al Pare Noel, al Tió i als Reis Mags. Nines, figures d'acció, jocs de cuina, de construcció, cotxes, patinets, princeses i guerrers. Totes les joguines de la tele. Tu sí que en saps? Botigues de joguines del grup Marrà de Xartois. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, Fraga. I des de juguetesmarrades.com i l'app Xartois per a mòbil t'ho durem a casa.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
És moment de sortir fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat i comencem parlant dels presos que se sumen a la vaga de fam. S'hi han sumat Sánchez i Turull, Rull i Forn s'uneixen ara a la causa.
Amb dos exconsellers s'han involucrat a l'única alternativa que tenen per fer visible la discriminació que pateixen en els seus drets. La vaga la van començar per denunciar el bloqueig per part del Tribunal Constitucional perquè els presos no poguessin accedir a tribunals internacionals i la justícia europea.
El PSOE convida a Susana Díaz a dimitir després dels resultats electorals d'ahir.
La dirigent andalusa contesta que no ho pensa fer perquè no ha perdut les eleccions. Els resultats obtinguts del Partit Socialista han estat la pèrdua de 14 escons al Parlament i la governabilitat andalusia.
I de fet, l'endemà d'aquestes eleccions andaluses ja han començat els moviments de negociació entre els diferents partits.
Així és, tant Ciutadans com PP ja han estès la mà a Vox per poder pactar i d'aquesta manera fer fora Susana Díaz del poder. Per part de l'extrema dreta, els resultats d'aquestes eleccions demostren que la força del partit arreu d'Espanya ja han assegurat que el següent pas és conquerir les altres institucions del país. Per la seva banda, tant el líder de Ciutadans, Albert Rivera, com el dels populars, Pablo Casado, han demanat al president del govern, Pedro Sánchez, que avanci la convocatòria d'eleccions generals.
I des d'avui es pot sol·licitar la devolució de l'IRPF de les prestacions de maternitat i paternitat d'acord amb la sentència del Tribunal Suprem.
Hisenda posarà a disposició dels contribuents un formulari per reclamar el retorn dels diners a través del web del Ministeri. Els pares que podran demanar la devolució són aquells que hagin tingut un fill el 2014 i el 2015, mentre que els que hagin cobrat la prestació el 2016 o 17 podran reclamar l'IRPF a partir del gener. Els contribuents només hauran d'indicar l'any en què es va cobrar la prestació i un número de compte on s'ingressin els diners.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esport Sabadell no perd de vista les posicions de play-off després de superar amb nota la revàlida de l'Hèrcules. El conjunt arlequinat estava obligat a no fallar per seguir el ritme dels quatre primers classificats i va fer els deures imposant-se per 2-1 al millor visitant de la Lliga. Pau Vitori, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Veient com s'havia posat la jornada amb els triomfs de Lleida Esportiu, el Villarreal B i l'Atlètic Balears, al Sabadell se li podia escapar el play-off a 8 punts. Antonio Domínguez va desfer la igualtat en el 25 de la primera part amb un gran xut de falta directa, només 8 minuts després, però l'Hèrcules equilibrava el marcador. Samuel Llorca s'aprofitava d'una sortida en fals de Roberto per empatar lliure de marca. La segona part, en canvi, va ser un monòleg del Sabadell. Després de dues ocasions claríssimes d'Edgar Hernández i Antonio Domínguez, Néstor Querol no va perdonar els 10 minuts de la represa. Per al tècnic Toni Saligrat, una de les millors actuacions dels seus jugadors.
Crec que és difícil veure un partit a segona B de més nivell del que hem vist avui aquí a dintre de la nova Creu Alta, perquè no és que el Sabadell ha estat molt bé, és que estar molt bé amb el rival que tenies al davant no era gens fàcil, i ja t'he dit, jo crec que és difícil veure a segona ve un partit millor.
L'ensurt de la tarda el va donar el central de l'Hèrcules, Pablo Íñiguez, que va topar amb Arturo en el 93 i, tot i no patir cap lesió greu, ha hagut de passar la nit en observació. Encara amb el play-off a 5 punts, el Sabadell és 6è amb 22 abans de visitar diumenge un Castellón que només ha guanyat un partit en el seu retorn a segona B i és penúltim.
I a primera catalana, el Sabadell Nord seguirà una setmana més a la part alta de la classificació. Tot i la llau de baixes, el conjunt de Can Uriac va sumar dissabte la seva segona victòria de la temporada a domicili gràcies a un solitari gol al camp del Vic. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda, Karin. Als 20 minuts de la segona part i en una falta servida des del mig del camp, el refús va caure a peus d'Adri Penya, que va engaltar un xut imparable a l'escaire de la porteria rival. El tècnic del Sabadell Nord, Quico Díaz, creu que aquestes alçades tenen pràcticament la meitat de la feina feta.
Haciendo números y cábalas como las que creemos que serán a finales de temporada, A la salvación anda entre 44, 47, 48 y la verdad que nosotros actualmente con 22 puntos, ya falta de 3 jornadas todavía para que acabe la primera vuelta, intentaremos llegar a esa media, ¿no? De 26, intentaremos llegar a 25, 26 puntos, de tal forma que luego en la segunda vuelta, sumando los mismos que sumáramos la primera vuelta, pudiéramos salvarnos.
A 3 jornades pel final de la primera volta, el Sabell Nord és 5è a la classificació amb 22 punts. El descans aquesta setmana beneficiarà els de Quico Díaz per recuperar efectius de cara al següent compromís contra el Guinauet.
El Mercantil ha sumat un punt més a la Lliga Nacional Juvenil. El conjunt blaugrana segueix en 9ª posició amb 19 punts després de l'empat sense gols d'ahir a casa contra el Cornellà B.
Amb aquesta jornada ja són 3 consecutives sense guanyar, amb 2 punts dels últims 9. Malgrat tot, Carlos López, el tècnic mercantilista, dona per bo el 0-0 d'ahir.
Sempre que puntuem a Lliga Nacional és important i és bo perquè la dificultat és màxima i està tot molt igualat. Sí que és veritat que el Cornellà crec que mereix tenir més punts dels que té, perquè és un equip que juga molt bé, que és molt dinàmic. De fet, la primera part crec que han sigut superiors a nosaltres. I, bueno, al final sí que hem recuperat coses com la porteria zero, que era important. L'equip ha competit bé, en fases millor, en fases pitjor, però hem estat sempre sencers. I mira, i al final de la segona part crec que s'ha equivocat tot i inclús crec que per ocasions clares potser les hem tingut nosaltres.
Com en el cas del Sabadell Nord, la Lliga Nacional Juvenil s'atura pel Pont. A mitjans de desembre, el Mercantil rebrà el municipal de Raona Marinals al cué del grup, el Mollet.
L'equip masculí de waterpolo del Natació Sabadell segueix negat a casa en els derbis de Lliga contra el Terrassa. Per 6ª temporada consecutiva, el conjunt agarenc es va endur un resultat positiu de Can Llong en un partit en què el club va tenir la victòria a les seves mans.
Amb 3-6 en el marcador, només començar el segon temps, el Natació Sabadell va protagonitzar un parcial de 5-0 a favor, comandat pels 3 gols de Sergi Cabanes, MVP del partit. A 2 minuts i mig per al final, però, es va originar una picabaralla amb 3 expulsats que va donar aire al Terrassa. En l'últim minut de partit, el club no va aprofitar un home de més i en una altra acció de superioritat, Bernat Sanahuja va situar el definitiu 8-9 quan només quedaven 3,7 segons. Cabanes es lamenta de no haver rematat la feina.
Sembla que no ens hem cregut i és una pena perquè la qualitat està aquí. S'ha mostrat que quan som intents en defensa i les coses, o sigui, quan som intents en defensa les coses surten davant i no cal buscar moltes més raons, o sigui, s'ha lluitat i bueno, no ha passat.
Amb 5 derrotes en 9 partits, el Natació Sabadell cau a la 8ª posició, l'última que dona accés a la Copa del Rei. Els de Quim Colet tindran ara una setmana de descans abans de tancar el 2018 contra l'Etxell de Canari i el Navarra.
I Luar Gràcies està guanyant a pols la fama de matar gegants a la Primera Nacional d'handbol. Una setmana després d'empatar contra el Lidl del carrer Bocatxo, els de Gerard Gomis i Cesc Borrell es van imposar a la pista del tercer classificat, el Balonmano La Roca.
I a més ho van fer en una certa claredat, 21-26. Els verdiblancs es van escapar a partir de l'empat a 4 i van arribar a gaudir d'una diferència de fins a 7 gols. Tot i l'empenta de La Roca en els minuts finals, Luar va saber gestionar el seu avantatge per sumar la segona victòria a domicili de forma consecutiva. El jugador graciec més destacat va ser Dani Peiró, autor d'11 gols.
Tot i en guanyar de 5, els últims minuts estàvem tots patint, també. No va ser un partit fàcil, no vam anar sobrats durant tot el partit i si vam guanyar va ser gràcies a la nostra motivació i no baixar els braços en cap moment, perquè la veritat és que La Roca, com tu has dit, és un rival que és molt difícil guanyar i més a la seva pista.
Amb aquest triomf, Luar Gràcia s'enfila a la 7ª posició amb 11 punts abans de tancar el carrer Bocatxo al seu Tourmalet particular contra un Mataró que és 5è i que, això sí, va perdre el seu compromís del seu cap de setmana contra el Sant Esteve Sesrovires.
I dissabte es va tancar les instal·lacions del Cercle Sabadellès al Campionat de Catalunya de tennis per equips. Finalment, el Club Tennis Barcino es va imposar en els 2 quadres, tant el masculí com el femení.
Els tenistes del Cercle van estar a punt de donar la sorpresa a semifinals contra el mateix Barcino, arribant a forçar el dobles. En categoria femenina, el Cercle va caure a quarts en el derbi contra el Tennis Sabadell. Iolanda Clemot, directora esportiva de l'entitat, aposta per un canvi de format.
Molt content, a més els jugadors.
Bé, sembla que no podíem escoltar a Iolanda Clemot en aquest cas. Recordem també que el Cercle Sabadellès té previst demanar l'organització del Campionat de Catalunya de tennis per equips per tercer any consecutiu.
Bé, Menys d'un minut per dos quarts d'avui tanquem el Notícies Vespre d'aquest dilluns 3 de desembre. Recordeu que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. També podeu seguir l'actualitat a l'instant a les xarxes Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més informació demà a les 9 amb el programa Al Matí, però no marxeu perquè ara a les 8 arriba el Generació BCO i a les 9 el Xocolata Express. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.